Molt bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Acord in extremis fa només uns minuts entre el PSOE i Junts per aprovar el nou decret òmnibus que permetrà incrementar les pensions i mantenir les rebaixes al transport públic. El text també inclou la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables amb una reparació de l'Estat als propietaris. Entre altres, per donar temps a les dues parts, el govern espanyol havia decidit endarrerir l'inici de la reunió del Consell de Ministres prevista per avui. El president Pedro Sánchez donarà els detalls de l'acord en breu. L'escoltarem. És dimarts 28 de gener de 2025. Tenim més titulars. Llum verda a la pròrroga pressupostària del govern.
Esquerra ha anunciat que votarà a favor del decret al ple d'aquesta setmana, que comença aquesta tarda. Els republicans, però, s'oposaran a eliminar les multes als ajuntaments que han comès infraccions per la sequera, una mesura que l'executiu podria aprovar amb el suport de Junts.
Aprovat el règim sancionador de la llei d'habitatge.
Després de l'acord assolit ahir amb els comuns, el govern ha donat llum verda aquest dimarts al decret que preveu multes de fins a 900.000 euros per a tots els propietaris que incompleixin la normativa.
Desallotjada l'antiga Escola Massana de Barcelona.
L'operació ha començat pocs minuts després de les 7 del matí. La Guàrdia Urbana ha pogut accedir a l'edifici des d'un primer moment perquè no hi havia ningú a l'interior. Tot i això, desenes de persones s'han concentrat a l'exterior, on els Mossos han fet diverses càrregues.
S'esfondra un edifici històric a Roda de Barà.
El succés no ha provocat ferits, però ha deixat atrapats els veïns de tres habitatges colindants. Els bombers estan treballant a la zona.
Cau la taxa d'atur a Catalunya per sota del 8%.
La xifra més baixa dels últims 16 anys, segons les dades de l'enquesta de la població activa. Paco Ramos és el secretari de Treball.
El govern vol mostrar la seva satisfacció per les bones dades d'ocupació que demostren la bona marxa del mercat de treball i l'objectiu del govern és promoure les condicions per generar ocupació de qualitat i reduir l'atur i que aquest senderi que tenim continuï en propers exercicis.
Més coses, nou repunt de la grip que torna a créixer a Catalunya.
Segons les dades actualitzades aquest dimarts pel Departament de Salut, la taxa s'ha enfilat fins als 545 casos per cada 100.000 habitants, amb més de 85.000 infeccions respiratòries. Per tant, el pic de l'epidèmia d'enguany, que es donava ja per superat, encara no s'hauria assolit de moment.
I en cultura, els Premis Sonor tindran un nou premi.
Un guardó que reconeixerà el millor podcast de proximitat publicat durant l'any passat, una nova categoria que neix fruit de l'acord entre la xarxa i els organitzadors dels guardons, el magazín digital La Mira. Des d'avui i fins al 14 de març ja es podran presentar candidatures per optar a guanyar.
Esports, Roger Sánchez, Barça i Girona encara en l'última jornada de la fase de la Lliga de la Campions.
El de la fase de Lliga de la Champions, exacte, els blaugranes rebran l'Atalanta a Montjuïc amb la intenció de consolidar la segona plaça per a l'accés als vuitens i els gironins s'acomiadaran de la màxima competició continental davant l'Arsenal a Montilivi.
Activat, atenció novament, al Vencat per fortes ratxes de vent que poden afectar el litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona fins demà al matí.
En les últimes hores els bombers han fet més d'un centenar de sortides.
Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, avui ha baixat la temperatura i a més el vent continua bufant amb ràfegues destacables, per tant la sensació de frescor és molt més evident que no pas ahir dilluns. A més, per si fos poc, els núvols estan anant a més en algunes comarques, sobretot del sud de Barcelona, de Tarragona, de Lleida, núvols que també frenen aquesta temperatura i podrà pujar poc respecte ahir. Per tant, una jornada ja una mica més com correspon i ja diem amb aquest vent que continuarà bufant amb més força, sobretot al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, el Pla de Lleida i també als cims del Pirineu, amb aquests núvols més abundants quan més cap al sud i més a ponent, que aniran deixant la tarda una mica més emblanquinada o carregada, fins i tot al nord de Lleida, amb algunes nevades cap als 1.200 metres o alguna pluja al nord de Girona. Demà, núvols prims al matí, la tarda una altra vegada més carregada i el dimecres el vent tornarà a ser protagonista, en aquest cas, sobretot, a les comarques de Girona. Us seguirem a la xarxa.
N'estarem pendents al control de Soivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada aquest dimarts, l'acord in extremis que han assolit fa només uns minuts el PSOE i Junts i que permetrà que el Consell de Ministres aprovi avui mateix el nou decret òmnibus, que permetrà incrementar les pensions i mantenir les rebaixes al transport públic, entre altres coses.
El text també inclou la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables amb una reparació de l'Estat als propietaris. Representants de tots dos partits han estat treballant intensament en les últimes hores per teixir l'acord. Per donar temps a les dues parts, el govern espanyol havia decidit endarrerir l'inici de la reunió del Consell de Ministres.
Doncs serà el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui doni els detalls en uns minuts. En breu l'escoltarem en directe. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demanava aquest mateix matí a Pedro Sánchez que presentés un nou decret.
A parer seu, si el govern espanyol no ho feia, quedaria demostrat que l'executiu no pensa en els jubilats.
Si el govern no lleva ahora al Consejo de Ministros de hoy un real decreto con las medidas que sabe que cuenta con el apoyo del Partido Popular y en consecuencia con la mayoría del Congreso de los Diputados, quedará demostrado que al señor Sánchez le importa más mantener su regalo en París a uno de sus socios que la subida de las pensiones. Le importa más subir los impuestos de la luz y de los alimentos que las bonificaciones al transporte público, o le importa más ayudar a los ocupas que ayudar a los valencianos.
I mentrestant, a Catalunya, el decret de pròrroga pressupostària del govern podrà aprovar-se aquest dimecres al Parlament gràcies al suport dels comuns, anunciat ahir, i el d'Esquerra, fet públic aquest mateix matí. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. La portaveu parlamentària d'Esquerra Republicana, Esther Capella, ha explicat que no volen bloquejar els serveis públics.
No convalidar-lo posaria en situació de risc aquest sector públic i nosaltres som rigorosos i som molt exigents en la negociació, però també som molt responsables amb la gestió pública. Amb la gestió pública que té una afectació directa i que afecta de forma directa al conjunt dels ciutadans i ciutadanes i a la garantia dels seus drets.
En canvi, ha deixat en l'aire el suport a la futura ampliació de crèdit que ha lligat al compliment dels acords d'investidura que assegura estan a les beceroles. D'altra banda, Esquerra Republicana s'ha mostrat molt crítica en la retirada de les sancions als ajuntaments que gasten més aigua del que pertoca en sequera. N'ha dit que són passes enrere irresponsables i antipedagògiques i poc solidàries amb els que han fet bé la feina.
El govern es felicita de poder prorrogar els pressupostos i confia que també tirin davant la retirada de les sancions per la sequera. Pel que fa al règim sancionador per la llei de l'habitatge, l'executiu admet que sense el centenar d'inspectors que fan falta a Mont, la revisió quedarà coixa.
El govern ha aprovat el règim sancionador per qui se salti la llei de l'habitatge. S'ha d'aplicar a 271 municipis que tenen mercat tensionat. Ara bé, falten entre 75 i 100 inspectors més dels que hi ha per fer efectiu el control i detectar males praxis. Això formarà part d'una negociació amb els comuns per més endavant. Una mancança que la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, reconeix. Mentrestant, o en paral·lel, s'obrirà una finestreta telemàtica per denunciar fraus.
Doncs, com deia, aquest canal podrà atendre totes aquestes vulneracions, presumptes vulneracions de dret, com dic, a informació o en el propi contracte de lloguer. Això els propers dies, en la pàgina web del propi departament i en l'Agència Catalana de l'Habitatge, ja estarà a punt.
D'altra banda, el govern confia aprovar demà al Parlament la retirada de les sancions als ajuntaments que es van saltar el consum d'aigua durant la sequera. Tot i que Esquerra i Comuns hi votaran en contra, el govern nega negociacions amb Junts per validar-la.
Gràcies, Mont. Sobre el règim sancionador de la llei d'habitatge n'ha parlat Susana Segovia, portaveu adjunta del grup dels Comuns al Parlament.
En declaracions al Notícies en Xarxa, la diputada ha dit que confia que la mesura es notarà progressivament en una rebaixa del preu dels lloguers.
Jo creiem que el que fa aquest règim sancionador és, com dèiem, tapar algunes de les fuites que s'estaven donant, alguns dels abusos que continuen donant. És evident que és una mesura que no tindrà un efecte immediat, però sí que creiem que tindrà un efecte dissuasor i a poc a poc anirem treballant aquesta cultura també de corresponsabilitat per part dels propietaris que no poden volar amb el preu del lloguer, que no poden posar el lloguer que volen.
La portaveu dels Comuns també ha demanat a l'executiu de Salvador Illa que tingui un paper actiu en el compliment de la nova llei.
Doncs encara parlant d'habitatge, Barcelona és la ciutat espanyola on és més car llogar una habitació, així ho indica un informe del portal Idealista que analitza les dades de l'últim trimestre de l'any passat.
L'estudi indica que a la capital catalana el preu mitjà es va situar en els 620 euros al mes, 210 per sobre de la mitjana espanyola, que va ser de 410 euros. En el quart trimestre de l'any els preus es van incrementar un 17%. L'informe apunta compte que després de Barcelona els preus més alts es van registrar a Madrid, Palma de Mallorca i Sant Sebastià. I
encara vinculat al tema de l'habitatge, pel que fa al tema de les ocupacions, els advocats insten a expulsar en 48 hores els ocupants il·legals si no acrediten la possessió legítima.
Ara el desallotjament exprés només pot ordenar-se durant les primeres hores. Els col·legis d'advocats de la capital catalana, de Madrid i de Màlaga rebutgen que els residents puguin alegar vulnerabilitat econòmica.
Doncs justament aquest dimecres, us deiem en titulars, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat l'antiga Escola Massana.
L'operació ha començat pocs minuts després de les 7 del matí i els agents han pogut accedir a l'edifici des d'un primer moment perquè no hi havia ningú. Tot i això, desenes de persones s'han concentrat a l'exterior, on hi ha hagut moments de tensió i diverses càrregues policials.
Doncs allà hi era també la nostra companya de BTV, la Marta Sant Nicolàs, que ara ens dona els detalls. Marta, bon dia.
Bon dia, doncs el desallotjament de l'antiga Massana s'ha fet a primera hora del matí d'aquest dimarts. Ha estat sense incidents perquè no hi havia gent a l'interior d'aquest edifici municipal quan la Guàrdia Urbana ha entrat cap a les 7 del matí. Ha estat ella l'encarregada de fer aquest dispositiu de desallotjament, però també s'han desplaçat diversos efectius dels Mossos d'Esquadra. Poc després d'iniciar-se aquest desallotjament han començat a arribar desenes de persones que s'han convertit en centenars per protestar en contra d'aquest desallotjament. S'han concentrat en els carrers d'accés a la plaça i s'han produït alguns moments de tensió tant amb la Guàrdia Urbana com amb els Mossos d'Esquadra. Cap a les 11, un grup de persones ha intentat saltar aquest cordó policial i s'han produït càrregues policials. Fins i tot dues persones han pujat en un dels vehicles policials i una d'elles ha saltat en una de les càrregues. També hi ha hagut tensió quan alguns dels manifestants han volgut recuperar alguns dels objectes que havia estret un camió de Barcelona Neta de l'antiga Massana. Hi ha 5 persones detingudes, segons la policia, però segons fonts de l'antiga Massana en són 6 persones. També hi ha hagut diversos ferits, 50 persones segons ens han dit des de l'antiga Massana, però també hi ha hagut uns 17 agents ferits segons fonts policials. Ara mateix la plaça d'accés continua tancada pels agents dels Mossos d'Esquadra.
Marta, doncs un dels portaveus del col·lectiu que s'ha mobilitzat contra el desallotjament ha anunciat en declaracions també a BTV la convocatòria d'una manifestació aquest mateix vespre.
Lo primer que farem serà convocar una manifestació aquesta tarda a les 7:30 en contra del desnonament i per tots els ferits, per tots els detinguts que ha hagut, que ara mateix no sé dir quants són perquè no han pogut fer el recompte, per demostrar quin és el futur que ens espera en mans d'estos polítics professionals, en mans de qualsevol partit polític que no mira pels nostres interessos en cap cas i que, entre altres coses, està desallotjant l'antiga Massana, un espai superreferencial al nostre barri i a la nostra ciutat.
A la seva banda, el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha defensat l'actuació per recuperar l'antiga Massana.
Batlle ha assegurat que el desallotjament està plenament blindat des del punt de vista jurídic i ha avisat que no permetran més ocupacions i usurpacions d'espais públics.
Aquesta intervenció és el punt final d'un expedient que es va iniciar ja l'any 2021 amb l'ocupació, amb l'objectiu de recuperar aquest equipament que, recordem, ha estat sempre ocupat de manera il·legal. No permetrem que hi hagin més ocupacions i més actuacions com les que han motivat la intervenció que avui s'ha realitzat.
Batlle ha dit que l'Ajuntament anunciarà ben aviat els usos de l'espai desallotjat, que ha explicat que seran culturals, acadèmics i comunitaris, amb la voluntat d'encaixar en les necessitats del barri i les entitats.
2 minuts i arribem a 3:15 i tot plegat el dia que hem sabut que cau per segon any consecutiu el nombre d'habitatges ocupats a Sabadell.
Actualment hi ha 1.427, això són 15 menys que l'any passat i prop d'una 50 menys que el 2022. L'alcaldessa Marta Farrés ha tret pit de les polítiques municipals des de la seva arribada al govern l'any 2009.
És una crònica de Pere Gallifa des de Ràdio Sabadell.
Per fer-nos una idea de l'evolució de les ocupacions entre el 2015 i el 2019, el nombre d'habitatges ocupats va passar dels 766 als 1.323, és a dir, un 73% més. En canvi, del 2019 al 2023, l'increment va ser del 9%, fins als 1.470 al 2022. Des d'aleshores, l'evolució ha estat a la baixa. L'alcaldessa Marta Farrés ho vincula a les polítiques del govern socialista.
Vam passar d'un creixement desbocat del 2015 al 2019 en un estancament i, per tant, una reducció d'aquestes ocupacions en els anys anteriors. Deixin-m'ho dir, aquí és evident que hi havia una clara relació, no, entre i una clara vinculació directa entre les diferents mesures que hem pres i el fet de que els nombres d'habitatges ocupats cada cop siguin menors.
En paral·lel, els cossos policials han evitat 172 ocupacions el 2024. També és una xifra molt més alta que abans del 2019 i consolida una tendència a l'alça des de l'entrada del nou govern.
I a aquesta hora estem molt pendents encara també de Roda de Barà, us ho dèiem en titulars, on s'ha esfondrat un edifici històric sense causar ferits.
Quatre dotacions dels bombers treballen per retirar la runa acumulada que ha deixat atrapats els veïns de tres habitatges.
Més detalls, Ràdio Roda de Barà, Sònia Camí.
Avui al matí, mentre estaven duent a terme els treballs a l'edifici històric, ha succeït un incident que ha fet caure tres de les quatre parets, només quedant dempeus la façana principal. No s'han de lamentar danys personals, però l'esfondrament ha provocat que els veïns i veïnes de tres habitatges adjacents hagin quedat atrapats dins de les seves cases. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat agents de la policia local i bombers. L'alcalde Pere Virgili ha convocat d'urgència els arquitectes responsables del projecte per tal de determinar les possibles actuacions que caldrà dur a terme.
La xarxa de comunicació local.
Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets uns tequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un quart de tres, Catalunya ha tancat el 2024 amb l'atur més baix dels darrers 16 anys i amb una creació de llocs de treball rècord per a un quart trimestre. La desocupació ha caigut per sota del 8%, segons l'enquesta de població activa feta pública avui. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. A Catalunya s'ha accelerat la creació d'ocupació els darrers mesos de l'any i més de 55.000 persones han trobat feina. Més de la meitat de la població en edat de treballar, el 56%, ha acabat l'any ocupada gràcies en part a la campanya de Nadal. El sector serveis és on més ha millorat l'atur, igual com a l'agricultura, al contrari del que ha passat amb la construcció, on ha empitjorat. L'atur ha millorat més en homes. La reducció dels aturats de llarga durada ha estat del 22% i ho ha ressaltat en positiu el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
El govern vol mostrar la seva satisfacció per les bones dades d'ocupació que demostren la bona marxa del mercat de treball i l'objectiu del govern és promoure les condicions per generar ocupació de qualitat i reduir l'atur i que aquest senderi que tenim continuï en propers exercicis.
Per demarcacions, Tarragona és l'única on l'atur ha crescut, sobretot en la indústria química i el cautxú. I Lleida continua sent, en canvi, la província amb la millor taxa. L'any 2024 deixa un rècord d'ocupació a Espanya. L'atur ha baixat a l'Estat per sota de l'11%.
Per cert, que la Pimec del Baix Llobregat alerta de la pèrdua de petites i mitjanes empreses al sector industrial de la comarca. Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
La productivitat i la rendibilitat econòmica de la comarca està per sobre lleugerament de la mitjana catalana. En canvi, la taxa d'endeutament de les pimes de la comarca és del 51%, una dada superior a la del conjunt del territori català. Una xifra que pel president de Pimec Baix Llobregat l'Hospitalet, Joan Soler, no és preocupant, ja que denota encara una salut financera sòlida de les pimes baix llobregatines. Joan Soler.
Són xifres que no són preocupants, o sigui, denoten una salut financera important. Amb un endeutament d'un 50%, podem considerar que una empresa té una estructura de passiu molt sòlida i molt solvent, i que serà molt capaç de fer front als seus compromisos.
Aquest estudi també recull com a dades especialment positives la total recuperació de les pimes després de la pandèmia de la Covid i també l'augment del nombre d'assalariats i despeses de personal a les petites i mitjanes empreses de la comarca.
I us ho destacàvem també en titulars. 3 minuts passen d'un quart de tres. La grip continua pujant aquest mes de gener, al contrari del que preveia el Departament de Salut. El pic que va donar per fet fa uns dies s'ha superat i ara cal veure com evolucionaran els virus aquesta setmana per certificar que, efectivament, els casos comencen a baixar.
La transmissió de la grip s'ha mantingut a l'alça la darrera setmana i s'han registrat 545 casos per cada 100.000 habitants. Les hospitalitzacions han pujat i 3 de cada 4 persones ingressades són majors de 60 anys.
Doncs ara és el moment de repassar d'altres notícies d'aquest dimarts. Hem sabut que l'Ajuntament de Lleida endurirà les sancions davant les conductes incíviques en reciclatge.
La Paeria vol incrementar les xifres en aquesta matèria, que ara mateix estan a la cua, tant si es comparen amb les de la comarca com les del conjunt de Catalunya.
UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
Abocar, abandonar o vessar qualsevol mena de residu en espais no autoritzats o fora del seu contenidor específic comportarà multes de 400 fins a 3.000 euros. L'alcalde Fèlix Larrosa ha afirmat que es tracta d'una normativa vigent, però a partir d'ara s'aplicarà més madura.
Però també el que farem és que tota la policia de proximitat tindrà instruccions precises de sancionar de forma immediata quan s'observi alguna actitud incívica contrària al que estableixen les ordenances municipals.
En el marc de la nova campanya per al foment de la recollida selectiva a Lleida, el consistori ha elaborat una guia per mostrar com separar correctament els residus, que s'ha començat a repartir als domicilis del municipi. També s'incorporaran adhesius del telèfon d'incidències al contenidors i es farà una campanya a les xarxes i mitjans per tal d'arribar a tota la ciutadania. Les dades de recollida selectiva de la ciutat de Lleida se situen actualment en un percentatge del 37,8%, una mitjana per sota de la comarcal, que és d'un 40,3%, i la catalana, d'un 46,7%. Totes aquestes xifres encara queden molt lluny del 65% que marquen les directrius europees com a objectiu per al 2035.
I l'Associació d'Hostaleria de Girona reclama solucions immediates amb la recollida d'escombraries i no haver de treure els cubells quan encara hi hagi clients.
També demanen una reunió conjunta amb botigues i veïns.
Girona FM, Eulàlia Ferrer.
Els principals punts de conflicte que han expressat han sigut els horaris inviables que obliguen els restauradors a retirar del local els residus davant els clients, la complicació pels llocs conflictius de recollida i la puja de les taxes que no es tradueix en una millor gestió d'aquesta. Xavier García, president de la Junta, ha explicat aquestes dificultats.
La paciència no la tenim. La imatge de la nostra ciutat no entén de paciència, els negocis no entenen de paciència i la brossa no entén de paciència. Per tant, els hi demanem la màxima celeritat per sentar-se a una taula i prendre decisions immediates. Jo sé que és complicat en un domicili particular generar brossa selectiva en els dies que es toca amb les targetes i tot això, però m'agradaria que entenguessin que en un comerç és gairebé impossible.
Des de l'associació han presentat un seguit d'imatges dels carrers de Girona que han demanat a la premsa que no compartís per mostrar la diferència de la ciutat durant la nit. Reiteren que ells no volen generar conflicte i que l'Ajuntament ha mantingut amb ells una bona comunicació, però destaquen que aquesta ha sigut sobretot davant dels problemes i no en la presa de decisions importants.
Per dos quarts de tres, moment per la cultura i pels Premis Sonor, que distingeixen els millors podcasts en llengua catalana que es tornen a posar en marxa i com a novetat d'enguany inclouen una nova categoria fruit de l'acord entre la xarxa i la Mira, el premi al millor podcast de proximitat.
Des d'avui i fins al 14 de març es podran presentar candidatures per optar a guanyar una de les 7 categories del 2024 i podran participar treballs produïts o coproduïts i emesos en català de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, durant la presentació dels premis que han tingut lloc aquest matí a Catalunya Ràdio, ha posat en relleu el treball fet des dels mitjans locals.
Més que els mitjans és afavorir la creació i la divulgació a través d'aquests nous formats del que són continguts de proximitat. I és molt important perquè és un moment en el que la proximitat, la informació, els continguts d'entreteniment que ajudin a combatre la desinformació, que ajudin a afavorir la cohesió social, és molt important.
Els premis organitzats per la Mira compten amb el suport de la xarxa de comunicació local i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
I encara en clau cultural, el Museu Picasso de Barcelona ha presentat aquest dimarts la programació per aquest any.
Una temporada que arrencarà amb una exposició d'homenatge a la Sala Gaspar i a l'amistat entre el pintor i els cosins galeristes Joan i Miquel Gaspar, Elvira Ferreres i Ena Alba. Enguany, a més, el museu també transformarà la presentació de la col·lecció permanent amb un redisseny dels espais i una actualització del recorregut.
7 minuts i dos quarts de 3, temps pels esports. Els esports, puntual, el nostre company Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. Barça i Girona tornen al xip de la Champions masculina de futbol, que aquest dimecres tancarà la fase de Lliga amb 18 partits simultanis. Els blaugranes, ja classificats per a vuitens, rebran l'Atalanta amb l'objectiu d'accedir a la següent ronda en una de les dues primeres places. El tècnic Hansi Flick s'ha reafirmat en la tria de Wojciech Szczesny com a porter titular per demà.
Té una molt bona personalitat, però tots dos són grans porters. També amb el meu equip, amb l'equip tècnic, doncs ens hem decidit per en Txec per al partit de demà. Però és el que dic, que els dos són molt bons.
El partit de demà serà baix Andreas Christensen, que pateix una lesió al soli de la cama dreta i que estarà unes 3 setmanes de baixa. Per al Girona, el duel davant l'Arsenal a Montilivi significarà l'adeu a la màxima competició continental. Encara pel que fa al futbol, l'Espanyol ha anunciat aquest dimecres el final de la cessió d'Irving Cardona, davanter francès, que va arribar l'estiu passat, ha jugat 18 partits oficials de blanc i blaus. I ahir es feia oficial que Luis de la Fuente continuarà al capdavant de la selecció espanyola masculina de futbol fins al 2028, en un cicle que inclourà el Mundial de l'any vinent als Estats Units, al Canadà i Mèxic, i l'Eurocopa del 2028 al Regne Unit i Irlanda. El seleccionador espanyol no volia fixar objectius per aquests 3 anys.
Yo estoy feliz de vivir este momento y ahora mismo seguramente si me dejara llevar por la euforia podía prometer muchas cosas. Lo único que prometo es trabajo, sacrificio, esfuerzo, toda la disposición, la energía que tengamos para conseguir objetivos.
Pel que fa al bàsquet, el Baxi Manresa inicia aquest vespre la lligueta del top 16 de la Champions masculina. Els bajencs reben el Petkimspor turc, el Tungo, el Congost. A partir de 8:45, Ràdio Sallent, Clàudia Roses.
L'Aliaga Petkimspor és l'últim equip que s'ha incorporat al grup K, juntament amb Tenerife i Pallacanestro Reggiana. El rival turc toca la porta del nou Congost amb un equip sòlid amb molts jugadors, especialment en el joc individual. Així els valorava l'assistent del Baxi Manresa, Pau del Tió.
Tenen ritme competitiu, no han parat de competir entre setmana, i després un equip que té la base de jugadors americans, 7-8 jugadors americans, que porten el pes de l'equip, amb minuts ja en anotació, però també tenen un grup de jugadors turcs, són joves, però que tenen nivell i talent i físic.
Els vermell i blancs volen fer-se forts en aquesta nova fase on cada partit compta molt. Avui tindran l'oportunitat de jugar amb el seu 6è jugador, l'afició, però la concentració i els encerts seran imprescindibles per endur-se'n la victòria.
Per ser encara en bàsquet, s'ha fet oficial que l'Eurolliga masculina a la final de 4 es disputarà a Abu Dhabi entre el 23 i el 25 de maig. És el primer cop que jugarà fora d'Europa la final de 4 de la màxima competició continental. I en handbol, diumenge Santa Maria de Palautordera acollia el primer partit d'handbol en cadira de rodes, nova modalitat que arriba a Catalunya. El disputava el club handbol Palautordera, el conjunt local. Un dels seus jugadors i fundadors de l'equip, Òscar Pérez, destaca la bona organització i l'acollida per part del club.
Va ser una jornada molt maca, va ser pioners en l'handbol en cadira de rodes i va veure molta gent. Va venir també el president de la Federació Catalana i la veritat el club es va portar molt bé a nosaltres, una organització perfecta.
I el món de l'hoquei patins està molt pendent d'Eric Vargas, capità del Voltregà, que rebia un fort impacte de la bola en el partit diumenge a Igualada i que serà operat demà a la Vall d'Hebron per les múltiples fractures facials.
Esperem que recuperi bé. Gràcies, Roger, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 3:15 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Les porcions dels aliments. La quantitat adequada a consumir de cada grup d'aliments per persona no és una ració estàndard recomanada. Depèn de molts factors i senyals i cal tornar a connectar amb totes elles perquè cadascú pugui identificar què i quan necessita ingerir al llarg del dia. Per tant, quan pregunteu quan heu de menjar a cada aliment, la resposta no és tan senzilla. I, de fet, si no és perquè es tenen uns objectius específics que ho requereixen i estan guiats per una nutricionista, el menjar no s'hauria de pesar. La quantitat ingerida d'aliments variarà en funció de l'estat d'ànim, de la rutina d'horaris, de la manera en què es mastega, la velocitat i la tensió, del contingut en fibra i proteïna, de la palatabilitat, entre d'altres. En resum, la quantitat anirà directament lligada a la qualitat de la dieta habitual de cada persona. Tot i així, si es treballen les sensacions de gana i sacietat per saber quan cal menjar o quan ja estem tipes, usar el mètode de la mà per aproximar les racions de cada grup d'aliments que es necessiten pot ser una bona estratègia. El mètode de la mà consisteix en mesurar els aliments que es consumiran en parts de la mà. Per exemple, pel que fa a les verdures i hortalisses, la quantitat recomanada és la que hi cabria si s'ajunten les mans fent la forma de bol, però en realitat en aquest grup d'aliments en concret no hi ha un límit. Per les fruites, tant si sencera com trossejada, el bol que es fa amb una mà, similar a una peça mitjana, un grapat de les fruites petites, una tassa de les fruites grans trossejades o un tall de 2 o 3 dits de gruix. Pel que fa als llegums, un grapat a mà tancada en cru, que és l'equivalent a 4 o 6 cullerades soperes en cru o entre 8 i 10 ja cuites o de pot. pels cereals o tubercles un grapat a mà tancada, aproximadament un got d'aigua un cop bullit el cereal com l'arròs, la pasta, la quinoa o el cuscús o una patata mitjana o mig moniato. També es recomana no sobrepassar un grapat a mà tancada el dia de fruits secs i pel que fa als sucres i greixos, usar la mesura de la punta del dit polze màxim per àpat, l'equivalent a una cullerada supera rasa, tant per oli, mantega, mel o salses. Finalment, per la carn, el peix, els ous, el tofu, el tempe o el seità, filets o porcions que cobreixin l'espai del palmell de la mà, amb un dit de gruix. I pel formatge, el pau o l'albocat, talls de dos dits de gruix, com l'índex i el cor. No és necessari l'ús de la bàscula per saber quina quantitat és la correcta de cada grup d'aliments. Assegura una qualitat de la dieta i de la manera de menjar i usa el mètode de la mà per orientar-te, que a més de ser força visual, és individualitzat a cada persona amb la mida de la seva pròpia mà.
La xarxa de comunicació local.
Molt bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Acord in extremis fa només uns minuts entre el PSOE i Junts per aprovar el nou decret òmnibus que permetrà incrementar les pensions i mantenir les rebaixes al transport públic. El text també inclou la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests instants per explicar l'acord. L'escoltem en directe.
El gobierno de España se puso a trabajar para encontrar una solución. Porque, como saben, nuestra principal prioridad siempre ha sido y sigue siendo la misma. Y es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, como hemos visto hoy con los datos de la EPA, y lograr que esos frutos del crecimiento económico se redistribuyan a favor de la mayoría social de ciudadanos y de ciudadanas. Hoy quiero informarles de que tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible dana de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma. Por citar algunas de ellas que han sido las que han concentrado la atención y la preocupación lógica por parte de muchísimos ciudadanos y ciudadanas y lógicamente también de los medios de comunicación. Este Real Decreto Ley además incluye una medida adicional que no figuraba en el anterior y que el gobierno ya anunció, personalmente lo hice, hace unas semanas en materia de vivienda y es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. En lo que respecta al paquete económico, sin duda alguna también importante, les comunico que el gobierno ya está negociando con los grupos parlamentarios para que pueda ser aprobada en cuestión de semanas. Estamos hablando de medidas importantes, por ejemplo, para la industria electrointensiva, también para la industria de la automoción con el plan MOVES o las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las comunidades autónomas.
Escolteu en directe el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Compareix a la Moncloa, explica l'acord in extremis assolit aquest mateix matí entre el PSOE i Junts per aprovar el nou decret òmnibus aprovat avui al Consell de Ministres. És dimarts 28 de gener de 2025. Tenim més titulars. Llum verda a la pròrroga pressupostària del govern.
Esquerra ha anunciat que votarà a favor del decret al ple d'aquesta setmana que comença aquesta tarda. Els republicans, però, s'oposaran a eliminar les multes als ajuntaments que hagin comès infraccions per la sequera, una mesura que l'executiu podria aprovar amb el suport de Junts.
Desallotjada l'antiga escola Massana de Barcelona.
L'operació ha començat pocs minuts després de les 7 del matí. La Guàrdia Urbana ha pogut accedir a l'edifici des d'un primer moment perquè no hi havia ningú a l'interior. Tot i això, desenes de persones s'han concentrat a l'exterior, on els Mossos han fet diverses càrregues.
Cau la taxa d'atur a Catalunya per sota del 8%.
La xifra més baixa dels últims 16 anys, segons les dades de l'enquesta de població activa.
I en cultura el Sonor tindran un nou premi.
Un guardó que reconeixerà el millor podcast de proximitat publicat durant l'any passat, una nova categoria que neix fruit de l'acord entre la xarxa i els organitzadors dels guardons, el magazín digital La Mira. Des d'avui i fins al 14 de març ja es podran presentar candidatures per optar al guanyar.
Esports, Roger Sánchez, Barça i Girona encara en l'última jornada de la fase Lliga de la Champions.
Els blaugranes rebran l'Atalanta a Montjuïc amb la intenció de consolidar la segona plaça per l'accés a vuitens i els gironins s'acomiadaran de la màxima competició continental davant l'Arsenal a Montilivi.
Previsió del temps, amb el vent novament com a protagonista, una part de Catalunya. Luis Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, avui ha baixat la temperatura i, a més, el vent continua bufant amb ràfegues destacables. Per tant, la sensació de frescor és molt més evident que no pas ahir dilluns. A més, per si fos poc, els núvols estan anant a més. En algunes comarques, sobretot del sud de Barcelona, de Tarragona, de Lleida, núvols que també frenen aquesta temperatura i podrà pujar poc respecte ahir. Per tant, una jornada ja una mica més com correspon, i ja diem amb aquest vent que continuarà bufant amb més força, sobretot al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, el Pla de Lleida i també als cims del Pirineu, amb aquests núvols més abundants quan més cap al sud i més a ponent, que aniran deixant la tarda una mica més emblanquinada o carregada, fins i tot al nord de Lleida, amb algunes nevades cap als 1.200 metres o alguna pluja al nord de Girona. Demà, núvols prims al matí, la tarda una altra vegada més carregada, i el dimecres el vent tornarà a ser protagonista, en aquest cas, sobretot a les comarques de Girona. Ho seguirem a la xarxa.
Estarem pendents al control de Soivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen 5 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada aquest dimarts, l'acord in extremis que han assolit el PSOE i Junts i que permetrà que el Consell de Ministres ho ha fet aprovi avui mateix el nou decret òmnibus que permetrà incrementar les pensions i mantenir les rebaixes al transport públic, entre les coses.
El text també inclou la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables amb la reparació de l'Estat als propietaris. Representants de tots dos partits han estat treballant intensament en les últimes hores per teixir aquest acord. Per donar temps a les dues parts, el govern espanyol havia decidit endarrerir l'inici de la reunió del Consell de Ministres.
Doncs escoltàveu en directe en la nostra portada. Ha estat el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui donava detalls fa uns minuts de l'acord.
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible dana de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma, por citar algunas de ellas que han sido las que han concentrado la atención y la preocupación lógica por parte de muchísimos ciudadanos y ciudadanas y, lógicamente, también de los medios de comunicación.
Escoltàveu Pedro Sánchez, que encara està compareixent en directe. Fruit de l'acord, Junts ha decidit ja aixecar la suspensió de les negociacions sectorials amb el PSOE i que es tramiti la qüestió de confiança.
El govern i Junts han pactat tramitar amb matisos jurídics la iniciativa de la qüestió de confiança demanada per la formació independentista.
Doncs, mentrestant, a Catalunya, el decret de pròrroga pressupostària del govern podrà aprovar-se aquest dimecres al Parlament gràcies al suport dels comuns anunciat ahir i el d'Esquerra fet públic aquest mateix matí. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. La portaveu parlamentària d'Esquerra Republicana, Esther Capella, ha explicat que no volen bloquejar els serveis públics.
No convalidar-lo posaria en situació de risc aquest sector públic i nosaltres som rigorosos i som molt exigents en la negociació, però també som molt responsables amb la gestió pública. Amb la gestió pública que té una afectació directa i que afecta de forma directa al conjunt dels ciutadans i ciutadanes i a la garantia dels seus drets.
En canvi, ha deixat en l'aire el suport a la futura ampliació de crèdit que ha lligat al compliment dels acords d'investidura que assegura estan a les beceroles. D'altra banda, Esquerra Republicana s'ha mostrat molt crítica en la retirada de les sancions als ajuntaments que gasten més aigua del que pertoca en sequera. N'ha dit que són passes enrere irresponsables i antipedagògiques i poc solidàries amb els que han fet bé la feina.
Seguim en Tumont perquè el govern es felicita de poder prorrogar els pressupostos i confia també tirar endavant la retirada de les sancions per la sequera pel que fa al règim sancionador per la llei d'habitatge. L'executiu admet que sense el centenar d'inspectors que fan falta, la revisió quedarà coixa.
El govern ha aprovat el règim sancionador per qui se salti la llei de l'habitatge. S'ha d'aplicar a 271 municipis que tenen mercat tensionat. Ara bé, falten entre 75 i 100 inspectors més dels que hi ha per fer efectiu el control i detectar males praxis. Això formarà part d'una negociació amb els comuns per més endavant. Una mancança que la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, reconeix. Mentrestant, o en paral·lel, s'obrirà una finestreta telemàtica per denunciar fraus.
Doncs, com deia, aquest canal podrà atendre totes aquestes vulneracions, presumptes vulneracions de dret, com dic, a informació o en el propi contracte de lloguer. Això els propers dies, en la pàgina web del propi departament i en l'Agència Catalana de l'Habitatge, ja estarà a punt.
D'altra banda, el govern confia aprovar demà al Parlament la retirada de les sancions als ajuntaments que es van saltar el consum d'aigua durant la sequera. Tot i que Esquerra i Comuns hi votaran en contra, el govern nega negociacions amb Junts per validar-la.
Doncs encara parlant d'habitatge i pel que fa al tema de les ocupacions, els advocats insten a expulsar, ho han dit aquest matí, en 48 hores els ocupants il·legals si no acrediten la possessió legítima.
Ara el desallotjament exprés només pot ordenar-se durant les primeres hores. Els col·legis d'advocats de la capital catalana, Madrid i Màlaga rebutgen que els residents puguin al·legar vulnerabilitat econòmica.
Doncs justament aquest dimarts, 5 minuts i 3 quarts de 3, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat l'antiga escola Massana.
L'operació ha començat pocs minuts després de les 7 del matí i els agents han pogut accedir a l'edifici des d'un primer moment perquè no hi havia ningú a l'interior. Tot i això, desenes de persones s'han concentrat a l'exterior, on hi ha hagut moment de tensió i diverses càrregues policials.
Doncs al lloc dels fets també vivia la nostra companya de BTV, la Marta Sant Nicolàs, que ara ens dona més detalls. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. El desallotjament de l'antiga Massana s'ha fet a primera hora del matí, poc després de les 7 del matí. No hi havia ningú a dins de l'edifici. La Guàrdia Urbana ha pogut accedir sense problemes. A més, durant tot el matí s'ha coordinat la plaça de la Gardunya mentre es buidava aquest espai. Poc després d'iniciar-se aquest desnonament han començat a arribar persones per protestar en contra del desallotjament. S'han concentrat els carrers d'accés a la plaça i s'han produït alguns moments d'atenció amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Cap a les 11, un grup de persones ha intentat saltar-se al cordó policial i s'han produït càrregues policials. També hi ha hagut tensió quan alguns dels manifestants han volgut recuperar alguns dels objectes que s'enduia un camió de Barcelona Neta que s'havien extret de l'antiga Massana. A hores d'ara, segons la policia, hi ha 5 persones detingudes, 6 segons fons de l'antiga Massana i també diversos ferits. Ara mateix, la plaça de la Gardunya, els accessos continuen tancats per agents dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Més coses, us ho destacàvem en titulars. Catalunya ha tancat el 2024 amb l'atur més baix dels darrers 16 anys i amb una creació de llocs de treball rècord per un quart trimestre. La desocupació ha caigut per sota del 8% i és la comunitat autònoma amb la baixada més gran, segons l'enquesta de població activa feta pública avui. Tot i això, el sindicat Comissions Obreres avisa sobre la virulència amb què la desocupació ha castigat les dones. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. A Catalunya s'ha accelerat la creació d'ocupació els darrers mesos de l'any i més de 55.000 persones han trobat feina. Més de la meitat de la població en edat de treballar, el 56%, ha acabat l'any ocupada gràcies en part a la campanya de Nadal. El sector serveis és on més ha millorat l'atur, igual com a l'agricultura, al contrari del que ha passat amb la construcció, on ha empitjorat. L'atur ha millorat més en homes. La reducció dels aturats de llarga durada ha estat del 22% i ho ha ressaltat en positiu el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramon.
El govern vol mostrar la seva satisfacció per les bones dades d'ocupació que demostren la bona marxa del mercat de treball i l'objectiu del govern és promoure les condicions per generar ocupació de qualitat i reduir l'atur i que aquest senderi que tenim continuï en propers exercicis.
Per demarcacions, Tarragona és l'única on l'atur ha crescut, sobretot en la indústria química i el cautxú. I Lleida continua sent, en canvi, la província amb la millor taxa. L'any 2024 deixa un rècord d'ocupació a Espanya. L'atur ha baixat a l'Estat per sota de l'11%.
Gràcies, Maite. 2:03:15 i l'Eurocambra abraça les peticions de la plataforma de mercaderies per d'interior i demana a la Comissió Europea que avaluï si es pot fer una línia segregada lluny de la costa tarragonina.
La plataforma Mercaderies per l'Interior ha intervingut aquest matí davant de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu i les seves demandes han aconseguit el suport de tots els partits, excepte el PSOE.
Ona Latorre, Anna Plaza.
La intervenció l'ha realitzat Sergio Nasarre, que és professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili i membre de la Plataforma Tarragonina. En una entrevista a Ona la Torre s'ha mostrat satisfet de l'acollida que han tingut les seves demandes.
S'ha instat al representant de la Comissió Europea, que estava present al Parlament Europeu, que estudiï en profunditat aquesta alternativa per l'interior i que sigui factible i que, si no és així, que demostri per què.
La Plataforma Mercaderies per l'Interior denuncia que la línia ferroviària de Tarragona es convertirà en un coll d'ampolla quan entri en servei el tercer fil i es multipliqui el tràfic de trens a mercaderies. També assenyala que aquest projecte no compta amb un estudi d'impacte ambiental, tot i el risc manifest que suposa la circulació de convois en matèries perilloses.
I la Generalitat reclama a Brussel·les que la Unió Europea tingui en compte l'especificitat de la pesca al Mediterrani a l'hora de fixar les quotes anuals. Us ho dèiem ahir. També es proposa modificar el reglament perquè les captures no puguin variar més d'un 20% cada any i evitar que s'introdueixin reduccions dràstiques com les del desembre passat. Ho han dit avui en una entrevista al Notícies en Xarxa que seguirà la nostra companya Helena Puigduet. Helena, bon dia.
Bon dia. Una altra de les peticions que s'ha fet per garantir les pesqueries del Mediterrani Occidental implica canviar el sistema d'avaluació d'estocs perquè, segons el Departament d'Agricultura, hi ha discrepàncies evidents entre els mètodes de càlcul de la Comissió Europea i els referents de la Generalitat basats en el seu propi centre de recerca, l'ICATMAR. Aquest desajust és el que ha generat el gran daltabaix entre els pescadors de casa nostra. Són declaracions a la xarxa d'Antoni Espanya, director general de Política Marítima i Pesca Sostenible.
La proposta de la Comissió Europea està basat en el just, que segons les seves dades científiques estan per sota dels òptims biològics, segons els nostres estan al nivell o fins i tot una mica per sobre, i aquest és el debat de fons, no? I hem de tindre en compte que el Mediterrani es pesquen més de 100 espècies comercials i no pot ser que per una, que segons els càlculs està al límit dels òptims biològics, això arrossegui la resta d'espècies i tornem a veure abocats a una situació molt extrema.
Per això, el conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha proposat també establir una delegació permanent de la Generalitat a Brussel·les amb científics i pescadors per treballar les propostes de revisió de cara a l'any vinent. Tot plegat en el marc del Consell de Ministres Europeus celebrat ahir.
Punt 3:15, més coses, la segona missió de científiques de l'associació Hypatia Mars marxa aquest dijous cap als Estats Units, al desert de Utah.
A l'estació de recerca marciana estudiaran durant 15 dies els efectes d'una missió a Mart en el cos de la dona.
I impulsaran també una quinzena de projectes de recerca i divulgació. Amb elles ha estat la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
Bon dia. La tripulació d'astronautes Hypatia 2, formada per 7 dones investigadores de diferents edats i disciplines, estarà del 2 al 15 de febrer a l'estació de recerca marciana al desert de Utah. Allà conviuran com si estiguessin en una missió tripulada al planeta Mar i duran a terme diferents projectes de recerca, investigació i divulgació, a banda de visibilitzar la dona en la ciència. Ho explica la comandant de la missió, la matemàtica Ariadna Ferrés.
Volem visibilitzar i fer recerca en l'espai, per això anem a Mart. Per una altra banda, també volem fomentar la divulgació i acostar la ciència a la ciutadania, i com a eix principal el que volem és crear referents femenins i posar la dona al centre. No és casualitat que tots siguem dones, sinó que és una intencionalitat, que el que volem és falten molts referents femenins en la ciència i aquí en teniu moltes, i n'hi ha moltes més dones al país que estan fent ciència potent.
Durant aquesta simulació espacial s'estudiarà també els efectes que té en el cos de la dona una missió d'aquest tipus, ja que no s'entenen dades per la manca de tripulacions femenines. A més, duran a terme una quinzena de projectes en col·laboració amb diferents centres de recerca, universitats i empreses. Es faran, per exemple, proves d'anàlisis de roques, d'eficiència energètica de plaques solars o de calibratge de satèl·lits.
I un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta, atenció, que el canvi climàtic posa en perill la pràctica dels castells.
Les temperatures extremes poden fer alterar les dates i horaris d'algunes diades emblemàtiques.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
L'anàlisi realitzat sobre el període 1951-2023 mostra un augment sostingut de les temperatures en diverses zones, especialment entre el 24 de juny i el 15 d'agost, amb increments que arriben fins al 0,42 graus centígrads per dècada a Valls i 0,30 graus a la Bisbal del Penedès. Aquesta pujada de temperatures, combinada amb la humitat, ha provocat que l'índex de calor durant les diades castelleres superi sovint el llindar de precaució màxima. Així ho explica Òscar Saladier, un dels autors de l'informe.
Hi ha un predomini de diades en què, fruit de la combinació de temperatura i humitat, l'índex de calor s'ha trobat al rang considerat de precaució, però també algunes diades, o bona part d'algunes diades, hem assolit el següent llindar, la precaució màxima.
Les diades més afectades han estat algunes de les més emblemàtiques, com la Festa Major de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, la Diada de Santa Anna al Vendrell o la de Santa Rosalia a Torredembarra.
Repassem ara altres notícies d'aquest dimarts. En què els ajuntaments de Reus, Tarragona, Cambrils, Mont-roig del Camp, la Canonja, Constantí i el Catllà han signat un conveni de cooperació per desenvolupar una aplicació mòbil de seguretat ciutadana.
Un sistema que queda obert a més municipis interessats en l'iniciativa.
La nova ràdio, Laura Navarro.
L'eina permetrà als ciutadans comunicar-se fàcilment amb els cossos de seguretat per sol·licitar ajuda en situacions d'emergència, activar un botó del pànic, geolocalitzar la seva posició i connectar càmeres i micròfons en temps real amb la policia local. L'aplicació també facilitarà la coordinació entre les policies municipals dels 7 ajuntaments, creant una xarxa interterritorial que agilitzarà la resposta a incidents i millorarà la protecció en casos com l'acompanyament de persones vulnerables o conflictes urgents. Escoltem a Sandra White, alcaldessa de Reus.
Perquè sigui una comunicació més ràpida de la ciutadania amb les policies locals, però també una relació més ràpida entre elles, entre les pròpies policies dels diferents municipis.
L'acte de signatura ha reunit alcaldes i representants polítics dels 7 municipis, destacant la importància d'un projecte que no només millora la seguretat real, sinó també la percepció de protecció entre la ciutadania.
I ens hi trobem ara a Valls, on l'Ajuntament impulsa una campanya per promoure la mobilitat responsable entre la ciutadania. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
La campanya se centra en quatre eixos principals: l'ús del patinet elèctric, el cotxe particular, el bus urbà i la bicicleta. Es podrà visualitzar durant els propers 3 mesos amb 4 cartells diferents que s'instal·laran a les marquesines de l'autobús urbà, en espais municipals de la via pública i les xarxes socials del consistori. El regidor de mobilitat Pau Tondo ha anunciat que la iniciativa és un primer pas per comptar amb un nou pla de mobilitat.
Es pretén ser un punt de partida d'una revisió més profunda de les actuals necessitats de la mobilitat i accessibilitat a Valls. Tenim la voluntat d'endegar un estudi que ens permeti fer una diagnosi actualitzada del pla de mobilitat i accessibilitat d'una ciutat per posteriorment fixar les actuacions que calgui realitzar.
Aquesta campanya arrenca en el marc d'altres propostes que des de la mateixa regidoria es van iniciar el passat divendres 24 de gener amb l'organització d'una primera jornada i taula rodona sobre mobilitat a la sala d'actes de l'antic convent del Carme.
10 minuts i arribem a les 3 i els sindicats Eustec-Estès i CGT han convocat una marxa lenta el 5 de febrer per oposar-se al tancament de 2 línies educatives a Tortosa. Ràdio Tortosa, Núria Caró.
Els sindicats Ustec i CGT han convocat per al pròxim dimecres 5 de febrer una marxa lenta a Tortosa en resposta de la proposta del Departament d'Educació de tancar una línia d'infantil 3 i una de primer d'ESO en 2 centres públics de la ciutat, concretament l'Institut Escola El Temple i l'Institut d'Ertosa. Segons els representants dels sindicats, aquesta decisió és una oportunitat perduda per reduir les ràtios d'alumnes per aula i garantir una educació de qualitat per als estudiants. Pere Timoner, portaveu de la CGT, ha assenyalat que aquesta reivindicació no és només per a la ciutadania tortosina, sinó per a tota la comunitat ebrenca.
No només fem una crida a tota la societat tortosina, també a la societat ebrenca, perquè, clar, el departament mostra una opacitat molt gran, intenta amagar tot el possible els tancaments de línies. Per tant, nosaltres ens hem assabentat d'aquests 2 tancaments de línies que proposa el departament, però podrien haver-ne més.
La marxa lenta començarà a les 4:30 de la tarda amb una concentració davant de l'Institut d'Ertosa i a les 5 hores s'iniciarà la protesta fins a arribar a l'Institut d'Escola El Temple, on es llegirà el manifest.
Per la cultura i pels premis Sonor, que distingeixen els millors podcasts en llengua catalana que es tornen a posar en marxa i com a novetat d'enguany inclouen una nova categoria fruit de l'acord entre la xarxa i la Mira, el premi al millor podcast de proximitat.
Des d'avui fins al 14 de març es podran presentar candidatures per optar a guanyar una de les 7 categories. Hi podran participar treballs produïts o coproduïts i emesos en català de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024.
I a Tarragona, la sala del sarcòfag d'Hipòlit al Pretori, tancada fa 2 anys, i la volta gran del circ es podran visitar ja remodelades en un dels actes de la Tàrraco 2025. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
Així es podran contemplar la nova il·luminació LED de la Volta Gran, també l'obertura de la sala del sarcòfag d'Hipòlit, tancada durant 2 anys, que està totalment restaurada i s'hi ha incorporat una pantalla gegant per fer esdeveniments. Serà el principal punt on pararan els visitants, que podran fer un recorregut guiat pel monument. Es faran en grups de 20 o 30 persones en funció de la demanda i els oferiran una explicació per part dels tècnics que han intervingut en la remodelació. La sentim el conseller de Patrimoni, Nacho García.
Hem invertit 1,3 milions d'euros en la millora d'aquest conjunt
Monument Monumental del Circ i el Pretori en quatre obres que coneixeu a la perfecció, les façanes, la renovació de les façanes, que ja vam fer una roda de premsa específica sobre aquest tema, el reforç de les escales exteriors, la millora de la il·luminació de la volta llarga que acabem de veure i, sobretot, la restauració d'aquesta volta del sarcòfag.
Les visites es faran de 10 a 2, dissabte i diumenge, i per les tardes hi haurà plafons i díptics informatius de cara als visitants.
De la cultura passem als esports. I amb els esports, un dia més, el nostre company Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. Barça i Girona tornen al xip de la Champions masculina de futbol, que aquest dimecres tancarà la fase de Lliga en 18 partits simultanis. Per al Girona, el duel davant l'Arsenal a Montilivi significarà l'adeu a la màxima competició continental. El conjunt anglès opta encara a la segona plaça, ara en poder del Barça. Michel Sánchez, el tècnic del Girona, veu al·licients al partit, tot i estar ja eliminats.
Per nosaltres, ja hem dit, hi ha molts objectius molt importants per demà. El principal és que és un partit de Champions que volem guanyar a la nostra afició després de tres derrotes seguides.
El Barça ja en bitllet per vuitens, rebrà l'Atalanta a Montjuïc, serà titular Chesney, tornarà a la llista Pedri, sortirà la demà de llista, i no hi serà Andreas Christensen, que amb una lesió al sòlid de la cama dreta estarà unes 3 setmanes de baixa. I ahir es feia oficial la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador d'espanyol masculí de futbol fins al 2028. El seleccionador estatal vol continuar creixent tant com fins ara.
Tenemos una buena materia de prima, tenemos mucho potencial futbolístico, pero evidentemente los rivales también lo tienen. Prometemos eso. Poner todo, nuestra fuerza, empeño, esfuerzo, superación, para intentar conseguir, seguir consiguiendo títulos y metas importantes para el fútbol español.
Pel que fa al bàsquet, el Baxi Manresa inicia aquest vespre la lligueta del top 16 de la Champions masculina. Els vegencs reben el Petkimspor Turk al Nou Congost a partir de 8:45. Pau del Tió, entrenador assistent del Baxi Manresa, valora així el rival d'aquest vespre.
Tenen ritme competitiu, no han parat de competir entre setmana, i després un equip que té la base de jugadors americans, 7-8 jugadors americans, que porten el pes de l'equip, en minuts ja en anotació, però també tenen un grup de jugadors turcs, són joves, però que tenen nivell i talent i físic.
I ja és oficial, Abu Dhabi acollirà la final a 4 de l'Eurolliga masculina de bàsquet entre el 23 i el 25 de maig. I diumenge, Santa Maria de Palautordera acollia el primer partit oficial de la història d'handbol en cadira de rodes a Catalunya. Ràdio Vitamènia i a Judit Torner.
El partit del passat diumenge entre el Palautordera i el Dominicos dona el tret de sortida al campionat estatal d'handbol en cadira. Òscar Pérez, jugador i un dels fundadors de l'equip, destaca la bona organització i l'acollida per part del club.
La veritat és que va ser una jornada molt maca, va ser un pioners en l'handbol en cadira de rodes i va veure molta gent. Va venir també el president de la Federació Catalana i la veritat el club es va portar molt bé a nosaltres, una organització perfecta.
Al llarg del partit, el Dominicos va mostrar-se superior a l'equip local. El Palau va aguantar la primera part perdent 4-7, però la segona els de Saragossa van estar més còmodes i es van imposar, guanyant per 8-16. La tornada serà entre el 8 i el 9 de març a Saragossa.
I 8 Agulla acollirà aquest cap de setmana la Copa del Món d'esquí de muntanya, puntuable per als Jocs Olímpics d'hivern de l'any vinent. Laia Sallés participarà en aquesta Copa del Món.
Els Jocs Olímpics han sigut el meu somni des de molt petita. Tota la meva família és esportista i m'ho han inculcat des de sempre i seria tot un somni per mi poder anar-hi. Tant els de Milan Cortina sé que són més complicats, però també ja estic treballant. Jo, si no, sí, els de 4 anys m'encantaria, la veritat, i d'aquí 8, pues, encara millor.
Aquesta cita comptarà amb dues modalitats, la prova d'esprint i la de relleus mixtos.
Gràcies, Roger, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà. Serà dimecres. Fins aleshores, que tingueu una molt bona jornada.
La xarxa de comunicació local.
A navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patir de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ets molt més que mil tarteres juntes, més que la llum que il·lumina Ciutadella per la nit. Ets més que córrer davant d'una destral aquella nit de Sant Joan. Ets molt més que mil cistelles de paper, pilotes que volen al vent sense estar gaire atents. Ets més que aquella cançó d'al·lèrgies i d'amor. Na, 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 na. Sou la coherència, el pas del temps, la vida en un moment, sou l'espurna desitjada. Sou la cuirassa en tot moment, tenim por però som valents, poc a poc el temps ens avança. Som molt més que vides que s'ajunten, buscant el ritme en el silenci i el sol a mitjanit. Som més que córrer muntanyes avall, descobrint qui som en realitat. Escapem de situacions inútils, de veus alçades i mirades que no saben on mirar. I fem que els dies siguin de veritat, facin d'escenari de la nostra amistat.
Són les 3 de la tarda.